Va, són les 9 i 18, les 4 i 18. Volem interpretar les xifres turístiques del passat 2025. Volem fer una mirada de cara a la temporada turística 2026 i tot plegat amb el context també doncs, tan complex que tenim en àmbit internacional amb aquest nou conflicte bèl·lic sobre l'Orient Mitjà. I ho fem amb el degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, Antolo Dayà. Molt bon dia, senyor Dayà. Benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
I moltíssimes gràcies avui per atendre'ns. Bé, el 2025 es va tancar amb un any, podríem dir que de xifres rècords, no? Amb 19 milions de turistes. Quina lectura fa d'aquesta dada?
Bé, jo, com bé assenyales, pues, si ens limitem a analitzar el nombre de turistes rebuts, pues, se va situar per damunt dels 19 milions, però el més important és que la despesa que van efectuar aquests turistes se va incrementar d'una forma més que significativa, i això ens indica que, en principi, aquest creixement en volum s'està ralentitzant i esperem que se paralitzi, i estem creixent més en valor que és l'objectiu número 1 que tenien les nostres illes.
O sigui, que anant bé, podem dir, no? El volum, diguem-ne, creix però moderadament i, en canvi, incrementa realment la despesa per turistes, és a dir, la riquesa que queda aquí, no?
Efectivament, però també hem de tenir molt present que la inflació durant els darrers anys ha estat molt important, a Espanya en general i Europa en general també, degut fonamentalment a diferents factors relacionats amb l'energia, la guerra d'Ucraïna i diversos factors que també han contribuït. I això també explicaria en part aquest augment de la despesa. Però en tot cas, com bé assenyales, això implica un major despesa dels turistes a la destinació, que en aquest cas són les Illes Balears, el qual sempre és positiu.
Bé, escolti'm, i amb aquesta guerra que tenim ara a l'Orient Mitjà, no sé si aquesta és una variable que pot condicionar de cara al 2026. No sé de quina manera. Ahir teníem un historiador que parlava, deia, no m'agrada destacar-ho, però quan hi ha problemes a l'est del Mediterrani, normalment els destins turístics de l'oest veuen que hi ha més dinamisme en aquella temporada turística, però també hi ha un altre factor, que és que pugui pujar el preu del cru, el preu del petroli, i això, doncs, d'alguna manera, alentir el tema dels viatges.
Efectivament, si analitzem les dades històriques, pues, cada vegada que hi ha hagut un problema a Orient Mitjà, un conflicte bèl·lic, fonamentalment, pues, les destinacions del Mediterrani, sobretot les que estan més enfocades cap a l'oest, s'han vist beneficiades, bàsicament perquè són considerades com una destinació segura i una destinació allunyada del conflicte, cosa que no succeeix, per exemple, pues, a la franja de Turquia, Grècia, Xipre, que acabem de veure fa pocs dies que ha tingut un problema bastant greu per aquesta proximitat que té, en aquest cas, a Iran. I és vera que, al cap i la fi, pues, la nostra destinació, les Balears, pues, han estat considerades fonamentalment, sobretot pel turista alemany, el britànic i el del nord d'Europa, com una destinació segura a la qual s'aferra quan s'intueix un cert risc a l'hora de anar a destinacions més properes cap a l'Orient Mitjà. Però també és cert, com tu assenyales, que tenim aquí un risc que és la pujada dels preus del petroli, que en aquest cas, en el cas d'una destinació insular com la nostra, pues afecta directament sobre els costs del transport perquè necessàriament s'ha de fer amb avió. Tot això també jo vull assenyalar pues, també un potencial risc que tenim aquí a l'horitzó, que és d'una possible recessió econòmica. Tots els economistes sabem que l'economia és cíclica. Si obviem els anys de la pandèmia, on se va produir una crisi econòmica, però no motivada per cicles econòmics, sinó motivada per virus que tots recordem, els cicles ens indiquen que ja duim pràcticament d'haver 15 anys aproximadament de cert creixement econòmic, es repeteix, evitant els anys de la pandèmia, que va ser per un factor totalment exogen. Aleshores, estem observant pues, una pujada d'arancels, sobretot als Estats Units, però també unes certes mesures proteccionistes a Latinoamèrica, una certa ralentització de l'economia xinesa i de l'economia alemana, i això ja des de fa alguns mesos està començant a fer entrar sospites a molts economistes de que tal vegada estiguem a una avançada d'una potencial recessió. Clar, si això li sumem una guerra a un lloc amb una alta inestabilitat política i econòmica, com és el cas de l'Orient Mitjà, que té repercussions directes sobre un factor tan clau com és el gas i el petroli, aleshores tenim un perill, i és que s'estigui constant una recessió, i en aquest cas, pues, sí, això seria molt més perillós per qualsevol destinació, incluïdes les nostres illes.
Bé, fent aquesta salvetat, que déu-n'hi-do quina és, com pinta aquesta temporada turística 2026?
Bé, jo crec que tots els indicadors, ja abans d'aquesta situació de guerra que estem vivint ara mateix, ja indicaven que seria una bona temporada. És cert que el mercat alemany està presentant una certa ralentització, Ja l'any passat van veure un petit decreixement i per enguany s'espera o bé que no creixi o també que decreixi molt suaument, però que no continuï aquesta senda de creixement que havíem observat els darrers anys. I si obviem aquest punt, que per això és bastant preocupant, perquè el mercat alemany és primordial per les nostres illes, és un mercat molt fidel, és un mercat que realitza una despesa molt important en destinació, aleshores per nosaltres és un turista molt important. Si obviem aquest punt, tot fa aparèixer que serà una bona temporada turística. I un diria, bueno, si obviam que hi ha una certa ralentització del mercat alemany, com podem dir que serà una bona temporada? Perquè és a veure que s'estan obrint nous mercats. S'estan obrint nous mercats, s'estan fent esforços de promoció. Els països nòrdics cada vegada són un mercat més fidel cap a les nostres illes, però també ara estem començant a fer una aposta molt important cap a turistes nord-americans, de Latinoamèrica i d'Àsia. I a poc a poc, per descomptat, no arriben a les xifres dels turistes britànics i dels turistes alemanys, però sí que estan començant a ser uns turistes que comencen a tenir una certa presència. I també l'enfortiment que hem observat durant els darrers anys de lo que és el turista francès, que històricament havia estat molt important per les nostres illes, però que durant les dues darreres dècades s'havia vist substituït progressivament per turista britànic i per turista alemany, i que durant els darrers 2 o 3 anys, sobretot els 2 darrers anys, ha experimentat un fort creixement.
Ara que parlava això de la promoció turística, sovint es planteja inclús doncs, la necessitat de fer aquesta promoció turística. Vostè com ho veu? És realment una clau o un dels pilars de la nostra economia anar a aquestes fires de promoció turística? És necessari impulsar doncs, aquesta activitat, que a més no és gens barata, no és gens cara?
És a dir, quan tu analitza qualsevol empresa, per qualsevol empresa la promoció, les polítiques de màrqueting, són una part de l'estratègia de l'empresa, però no poden ser mai l'estratègia de l'empresa. És a dir, al cap i la fi, el màrqueting l'únic que intenta és que el mercat conegui quin és el teu producte, quines són les teves fortaleses i quina és la teva estratègia que vols desenvolupar de cara en el futur. El que no pot ser mai és que el màrqueting en si mateix constitueixi l'estratègia d'una empresa. Jo crec que les nostres illes a vegades hem com a serró de pensar que el màrqueting en si és una estratègia. I no és així. Primer hem de pensar molt bé quins productes volen promocionar, cap a on volem anar, per què volen que mos coneguin en el futur, quines són les nostres fortaleses i quines són les nostres mancances. I una vegada establert molt clarament quin és el nostre pla estratègic a futur, hem de determinar quina promoció hem de fer. I jo crec que aquesta anàlisi, tan senzill o tan obvi per qualsevol empresa, a nivell de govern, a nivell de consells, a nivell d'ajuntament, moltes vegades no s'ha fet, sinó que se fa a vegades un màrqueting doncs, perquè s'ha de fer, perquè s'entén que s'ha de fer, i al cap i la fi nosaltres no ens preocupem en treballar el producte i analitzar molt bé l'estratègia que volen desenvolupar, sinó que anant directament a una fira o creem una campanya promocional per promocionar algo. I enguany, per això que el producte estrella a les diferents fires ha estat la cultura, promocionar la cultura, la gastronomia. Que jo no dic que no sigui una bona estratègia, probablement és una bona estratègia, però no tenc clar que s'hagi estructurat damunt una base d'una estratègia global, sinó que simplement, vaja, al meu punt de vista, és una campanya de màrqueting, com ara hagués pogut ser el turisme deportiu, o el turisme de creuers, o el turisme de congressos. I jo crec que no t'ha faltat pues, aquestes bases perquè el màrqueting, perquè qualsevol campanya de promoció pues, tingui uns efectes i uns resultats desitjables.
Vista amb una certa distància i amb les seves, diguem-ne, ulleres d'experts, senyor Deià, com veu la promoció turística de Formentera? Ara, per exemple, estem a l'ITB de Berlín i, doncs, a part de les reunions amb turoperadors i tal, doncs, s'ha promocionat la nostra illa doncs, destacant el seu model d'illa doncs, suposadament sostenible, també doncs, basada aquesta oferta turística en la gastronomia local, activitat física a l'aire lliure, esport, cultura, patrimoni... Com ho veu, això?
Jo crec que aquest és el camí. Sense dubte, el camí és aquest. Vull dir, ja són coneguts, jo crec que això és indubtable, arreu del món com una destinació de sol i platja, i el que manca és una estratègia clara per als turistes, fidelitzar els turistes cap a uns productes que no siguin a sol i platja, sinó que siguin més enfocats cap a productes de valor afegit i, sobretot, i més important, que acabin repercutint en el benestar de les persones residents, en aquest cas de Formentera. Això és importantíssim. Però, repeteix, la pregunta és: s'ha creat prèviament un producte per després procedir a la seva promoció. És a dir, el turista quan arriba a Formentera té fàcil arribar als productes locals, té fàcil arribar als artesans, està clarament identificada aquesta oferta, és senzilla de consumir, perquè potser el que estem cometent és l'error de fer una promoció damunt un producte que existeix, però que no està ben estructurat, no està ben posicionat, i aleshores el turista quan arriba pues, acaba consumint sol i platja perquè aquell producte que li havien promès a una fira, que òbviament avui en dia els turistes no venen perquè la promoció se faci a una fira, sinó perquè s'ha transmès a través d'una sèrie de canals, com pugui ser xarxes socials, campanyes de màrqueting digital o campanyes a través de mitjans tradicionals, pues acabi sense poder trobar o poder consumir aquest producte local.
Estem xerrant amb el degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, el senyor Tolo Deià, analitzant doncs, les perspectives d'aquesta nova temporada 2026 i altres factors doncs, decisius en el principal motor econòmic de les nostres illes i, com no, de Formentera. Pel que fa a la limitació de residents, perdó, de turistes, que a vegades es parla doncs, que estem ja saturats de turisme vacacional a la nostra illa, creu que creu que és necessari començar a abordar aquest debat? En cas que sí, com es pot, diguem-ne, actuar, diguem-ne, afectar doncs, aquest creixement constant de turisme?
A veure, jo crec que hem de ser molt realistes de que el que no pot ser és que una activitat econòmica, sigui quina sigui, acabi perjudicant el benestar dels residents. Jo crec que això és clar i ho entendríem, sigui quin sigui l'activitat econòmica, ja siguin fàbriques, ja siguin agricultura, ja sigui turisme, sempre una activitat econòmica ha d'estar en consonància amb el benestar de la població. Jo crec que ha arribat un punt on la saturació o aquesta percepció de massificació, sobretot en els mesos d'estiu, pues està generant que moltes persones tinguin una percepció d'insatisfacció, moltes residències tinguin una percepció d'incomoditat. Aleshores, això, el que no se pot fer és mirar cap a una altra banda, perquè si això se fa, si història ja molt diu que quan tu mira cap a una altra banda, els problemes no desapareixen, sinó que se fan més grans fins a que, com diem en espanyol, t'exploten en la cara.
Sí.
I això és el que crec que hem de prevenir, perquè crec que hi ha un rum-rum, hi ha una situació, hi ha una percepció que obliga a les autoritats, obliga als planificadors turístics a que prenguin mesures. El que nosaltres com a economistes tenim molt clar és que la millor forma de controlar un mercat, de controlar el consum d'un producte, que en aquest cas seria els visitants que visiten l'illa de Formentera, és a través del preu. Establir limitacions, avui en dia la major part de normatives de la Unió Europea no t'ho permeten. Aleshores, tenim una problemàtica i és que tenim llibertat de moviments de persones i els nostres principals mercats emissors són europeus. Aleshores, és molt difícil, per no dir impossible, limitar que els europeus visitin Europa i nosaltres som Europa. Aleshores, per aquest sentit, és molt complicat. Aleshores, l'única forma, com a economista, que tindria per limitar aquest nombre de persones que visiten Formentera és a través d'una estratègia de preu. És a dir, si és preu, que vaja, al meu punt de vista, ha estat aquesta la raó per la qual l'any 2025 el creixement ha estat tan moderat. Jo crec que no és resultat de cap política de contenció, sinó que simplement és resultat d'una política de preus. Les illes s'han convertit en una destinació cara. I això està provocant que moltes persones no se poden permetre pagar els preus que s'exigeixen per venir a Balears, Mallorca, Menorca i Eivissa, Formentera, en el mes de juny, juliol i agost. I això és el que està explicant aquesta certa ralentització i és estrictament una política de preus. Aleshores, els preus funcionen. Ara, també hem de ser molt conscients de que si encarim el producte, estem fent que aquest turisme se converteixi en un producte elitista, en un producte que només podrà se consumir per persones amb alt poder adquisitiu. I això, entre còmetes, pues, va en contra d'aquesta democratització que hem aconseguit durant els darrers anys, que és que avui en dia qualsevol persona de la societat europea, més o manco, pot consumir turisme, en major o menor mesura, però pot consumir turisme. Si començam a encarir el producte de tal manera que només les persones d'alt poder adquisitiu el puguin consumir, sense dubte estarem aconseguint la contenció, però estarem fent que moltes persones no puguin practicar turisme.
I pel que fa a la regulació de l'entrada de vehicles, que ja s'aplica des del 2019 a Formentera, l'any passat també a Eivissa, doncs s'està projectant també aplicar-ho a altres illes balears. Com ho veu? És, diguem-ne, un factor també necessari?
Aquí és complicat, és a dir, vaja, el meu punt de vista, sense dubte, és necessari. Estem xerrant d'illes molt limitades, amb una infraestructura de carreteres molt limitada i que fàcilment és saturada durant els mesos d'estiu si deixem una llibertat total de moviment d'automòbils. Però també el que està succeint, i això els sindicats estan posant el grit en el cielo i estan avisant que aquests efectes poden generar uns efectes negatius, és que aquesta limitació d'entrada de vehicles no només està afectant en els vehicles no desitjats, que estem passant, per exemple, vehicles de lloguer o vehicles de persones que venen aquí a passar pues, un cert temps de vacacions i no volen que vinguin el seu vehicle perquè això acaba saturant-se les carreteres, sinó que també afecta indirectament en els potencials treballadors que històricament havien vengut de, sobretot, zones de la península, però cada vegada inclús també de països de l'est d'Europa, que venen en cotxe fins a Barcelona, fins a València, i després se desplacen cap a les illes per fer feina, que necessiten el cotxe, perquè sabem que les nostres illes, desgraciadament, no tenen una xarxa de comunicació de transport públic òptima que permeti que un treballador que ha vengut, per exemple, d'Extremadura a fer feina a Formentera, pues, se pugui moure fàcilment en transport públic o a Eivissa, o a Menorca, o a Mallorca. Aleshores, si ja aquests treballadors que estem venguent durant els darrers anys estan trobant una important dificultat a l'hora de trobar vivenda a un preu assequible, si a més també els hi posem aquesta limitació, doncs estem fent que aquests treballadors cada vegada ho tinguin més difícil i optin per no venir. I això està, sense dubte, no és l'únic motiu, però és un dels motius que està explicant també aquesta falca de treballadors que cada vegada estem notant més crític.
Bé, vostè apuntava abans doncs, que qualsevol activitat econòmica d'una determinada regió doncs, ha de, diguem-ne, almenys respectar mínimament no?, el benestar dels residents. Clar, aquí ens trobem un tema que és que els usos turístics doncs, a vegades dificulten que hi hagi oferta residencial o inclús de serveis per a les persones que habiten a les illes durant tot l'any. Hi ha marge, diguem-ne, per corregir això?
Supos que te refereixes al concepte de lloguer vacacional turístic,
sí,
veritat?
Sí.
Sí, bé, aquí hi ha un debat molt important. Hi ha un debat que, per un costat, tots sabem que hi ha una manca de vivenda per als nostres residents molt important. Hi ha una manca de vivenda que fa que molts dels nostres joves pues, no se puguin emancipar, no puguin desenvolupar un projecte de vida, i això és cert. I en moltes ocasions s'acusa en el sector de lloguer vacacional com un dels principals culpables d'aquesta manca de vivenda. Bé, jo crec que hem de posar los puntos sobre las ies. Sense dubte, pues, qualsevol casa que se destini a lloguer vacacional pues, és una casa que no se destina a lloguer tradicional. Això no té cap dubte. La meva pregunta és, tenim clar que si se prohibís el lloguer vacacional, aquestes cases que actualment s'estan utilitzant per lloguer vacacional se redireccionarien cap a lloguer tradicional? Jo l'únic que puc dir és que després d'haver fet una petita enquesta, pues no significativa, perquè simplement ha estat a través de converses amb diferents propietaris de lloguers vacacionals, la resposta sempre ha estat la mateixa. Si a mi se m'ha prohibís, m'ho comenten els propietaris, si a mi se m'ha prohibís fer lloguer vacacional, el tipus de propietat que estic posant en el lloguer vacacional, que a Balears avui en dia no està enxerrant de pisos. El més habitual a Balears, a l'hora de fer lloguer vacacional, està enxerrant de cases. Cases moltes vegades que estan a fora vila, cases que estan a vegades a fora de la ciutat, sí. I són el prototip més habitual de lloguer vacacional. La contestació habitual dels propietaris seria que si se li prohibís el lloguer vacacional, les posarien a la venda. Per què? Pues perquè aquestes propietats no estan enfocades en els residents. Són xarets, són cases, són finques, on es preu que s'hauria de demanar excessivament alt i on moltes vegades les reformes que s'han fet en aquestes cases per poder-les dedicar al lloguer vacacional han estat tan grosses que s'han assumit una sèrie de préstecs que s'han de tornar. Aleshores, m'ha dit, Tolo, si a mi se me prohibeix fer lloguer vacacional, el que faré serà vendre-se a casa. Aleshores, ens hem de plantejar qui compraria aquestes cases si se posin a la venda. Residents o estrangers? I aquests estrangers vendrien a viure-hi o l'emplearien com aquest famós epígrafe de l'Institut Nacional d'Estadística que se diu Casas d'Amigos i Familiares. Quasi 3 milions de turistes que visiten les nostres illes diuen que s'allotgen a cases d'amics i familiars. Què vol dir això? Que tot aquest volum de cases que s'ha posat en mans d'estrangers durant els darrers anys està sent utilitzat per practicar turisme. Primer, per les famílies que han comprat aquestes cases, però en segon lloc també perquè aquestes famílies cedeixen aquestes cases, a vegades en contraprestació econòmica i a vegades sense, perquè les utilitzin amics, cosins, veïnats, i tot això és una oferta d'allotjament que està fora de la taxa de turisme sostenible, que està fora de qualsevol control. Aleshores, crec que aquestes mesures que intenten limitar el lloguer vacacional s'haurien de plantejar i s'haurien d'analitzar d'una forma més consensuda, perquè crec que les conseqüències poden ser, potser, inclús més negatives que la situació actual.
El degà de la Facultat de Turisme, Tolo Dayà, avui fent una mirada panoràmica sobre l'escenari turístic present i el que ens espera aquesta temporada. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.